Avui és el Dia Internacional de les Llengües per Senyes. Avui, 23 de setembre, és quan es demostra que és més favorable que mai parlar. Parlem de tot plegat. Va, que sóc el Ricard Álvarez i en parlem tot seguit aquí, a COPE Lleida.
Herrera, a COPE Catalunya i Andorra. Estàs informat.
Què tal? Com estàs? Portem un dia força grisot, si vols. Primer dia sencer de tardor, amb 17 graus a la ciutat de Lleida, amb 4 gotes mal comptades, almenys a la ciutat de Lleida. D'altres punts del territori sí que ha plogut una mica més, però res important. Tot seguit buscarem aquesta previsió meteorològica des de l'Agència Estatal de Meteorologia. També parlarem de l'actualitat informativa de les comarques de Lleida. I avui ens arriba l'espai veterinari, des d'Anadon Veterinaris, amb la Imma Sabater. I també parlarem de salut i de nutrició amb el Cristian Didi. Amb tot això ens plantarem a la una. A partir de la una comença una nova temporada de les escapades de COPE amb el David Velasco, amb moltes propostes de cara al teu temps de lleure. Perquè sí, escolta, estem en pandèmia, però cada vegada estem més protegits. Si no t'has vacunat, ja saps que, escolta, t'hauries de vacunar, tampoc t'ho podem obligar, però crec que seria bo que t'acabessis vacunant. Les xifres indiquen que és positiu vacunar-se. Recordo que aquesta, a l'inici de la setmana, de 9 persones que havia a la UCI, 7 no havien estat vacunades. Per tant, al final és aritmètica, és matemàtica, si voleu. Però vaja, que seguint les normes de seguretat, amb distància, mascareta, etc., doncs es poden fer sortides, i d'això en parlarem a les escapades de COPE. Ara marxem cap a l'Agència Estatal de Meteorologia. Allí ens espera el Moisés Camuñas. Moisés, què tal? Bona tarda.
Bona tarda. Esperem per a les pròximes hores a la província de Lleida que quedin cels poc ennuvolats, tot i que al Pirineu tindrem intervals ennuvolats i no es descarta algun ruixat ocasional. Pel que fa a les temperatures diurnes, avui són més baixes a la depressió, amb unes màximes previstes en general de 26 graus a la Seu d'Urgell i a Tàrrega, de 25 a Balaguer, de 23 a Lleida capital i de 21 a Viella. I si ens referim al vent, seguirà predominant la component est i no es descarta en alguns intervals moderats. Si parlem ara de la jornada de demà divendres, esperem cels amb intervals ennuvolats, principalment de núvols mitjans i alts. Per últim, les temperatures diurnes demà pujaran en general amb unes màximes previstes que rondaran els 29 graus a la Seu d'Urgell, els 28 a Tàrrega i a Balaguer, els 26 a Lleida capital i també els 26 a Viella. És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Gràcies, Moisés. Seguim a 17 graus a la ciutat de Lleida i la pluja que tenim acumulada, ara m'ha passat les dades l'Armando Álvarez, és d'un litre per metre quadrat. Ara sí, a l'actualitat informativa de les comarques de Lleida.
COPE Lleida. Estàs informat.
Mira, ja t'avanço, primer de tot, abans d'entrar en matèria, que avui, d'aquí uns minuts, estarà amb nosaltres Ramon Morell, és economista i exprofessor de la Universitat de Lleida. Amb ell ja saps que toquem temes econòmics, i amb ell parlarem, perquè ara estem un pelet distrets amb tema de vacunes, de Covid i sobretot de volcans. Ara entenem tots de volcans ja, eh? Però fixa't que en segons quin sector, sobretot els econòmics, ens estan parlant d'Evergrande, és una empresa xinesa, la segona immobiliària més gran de Xina, que està en fallida tècnica. Gent més catastrofista o fake news directament et diuen que s'enfonsarà el planeta econòmicament a causa d'això, efecte domino, etc. Bé, jo li preguntaré al Ramon Morell aquí en antena, perquè tots ens en puguem gaudir de la seva informació, per saber què hi ha de veritat i què no, i si és tan important o no, o si ens pot afectar o no, que al final és el que ens interessa. Això serà d'aquí uns minuts, però abans parlem de successos, perquè ja està bé. La veritat és que ja està bé. O canvien les normes, les sancions, o no podem seguir així de cap de les maneres. Els Mossos d'Esquadra han detingut aquesta matinada un veí de Lleida de 35 anys i nacionalitat romanesa com a presumpte responsable de l'atropellament a un ciclista que va ser traslladat en estat molt greu a l'Hospital Universitari Arnau de Vilanova de Lleida. Els fets van tenir lloc cap a 8:15 del vespre, al quilòmetre 4.6 de la carretera C-230A al terme d'Albatàrrec, i a poca distància del barri de la Bordeta de Lleida, quan un vehicle va embestir un ciclista i es va donar la fuga. Els Mossos van poder identificar el vehicle que va causar l'accident i poc després una patrulla el va localitzar amagat sota unes branques a la partida dels canals de Lleida, a prop del domicili del titular. El vehicle presentava un fort cop al lateral dret. La policia va anar al domicili del titular del vehicle i van detenir el suposat conductor en el moment de l'accident com a presumpte autor d'un delicte de lesions per imprudència greu, conduir sota els efectes de les begudes alcohòliques, omissió del deure de socors i abandonament del lloc de l'accident. El ciclista de 28 anys i veí de Solsona va ser evacuat en estat molt greu a l'Hospital Arnau de Vilanova de Lleida. Mira, dos coses, i seré molt breu. Ja està bé, és a dir, si has de conduir, no beguis. Això és una cosa que ja ens ho deien fa 20 anys, 30 i 40, però que crec que ha de quedar clar. És a dir, no val allò de, jo és que amb una copeta vaig bé. Si has d'agafar un vehicle, no beguis gens, que no passa res, eh? Que no et mors. Re. I la segona, si tens un accident i que en aquell moment et pots assustar, pensa que la vida de la persona que acabes d'atropellar li pot venir d'un minut. Si marxes del lloc dels fets, per mi ho diu tot. És a dir, si pares, truques al 112 i et quedes allí per interessar-te pel que ha passat, tot i que siguis culpable, podem parlar d'una defensa. Si marxes del lloc dels fets deixant una persona malferida a terra a la carretera, què voleu que us digui? Què voleu que us digui? Per mi ho diu tot, ja. Un altre tema. Un altre tema que estem començant a veure la punta del que pot ser un gran problema, que ja ens avançaven que ho podria ser. Tema de patinets. Una dona de 78 anys finalment va morir ahir dimecres a l'Hospital Arnau de Vilanova després d'haver estat atropellada dimarts per un patinet elèctric a la Cruïlla, de l'Avinguda de Catalunya, just davant de l'eix comercial. Els vianants d'aquest punt d'accés al carrer Major no els sorprèn aquest tràgic accident, perquè asseguren que alguns conductors de patinets no respecten el semàfor i que creuar el pas de vianants crea una situació del risc. Per exemple, ens ho explica el Carlos, que és un veí de Lleida.
Jo aquest pas lo passo molt a sovint i veig molts patinets que no paren. Molts. És més, jo mateix ahir no em va atropellar un patinet de pura casualitat.
El José, també un veí de Lleida, acusa directament a l'Ajuntament de Lleida d'inacció i de no fer res en aquestes situacions que posen en perill els vianants.
Y no me extraña que sea la primera, porque Lérida está muy dejada de la mano de Dios. Tenemos un ayuntamiento que no hace nada por la capital. No hace nada. Si la Guardia Urbana no se ve por ningún lado, esto ya le digo, aquí habrá más. Porque no respetan ni las bicicletas, mira, ve, si está en rojo no respetan nada.
I per la seva part, el president de l'Associació de Vehicles de Mobilitat Personal de Lleida, Gerard Valentines, també reclama més actuació de la Guàrdia Urbana. De fet, ja ho va reclamar aquí fa més de 2 anys en una entrevista a COPE Lleida.
A Lleida, com s'ha demostrat en aquest cas, hi ha una carència, doncs, que surti la Guàrdia Urbana al carrer, que faci la seva feina, no solen denunciar, que també, sinó en formar, en informar, en utilitzar els agents cívics.
A Lleida s'aplica la llei nacional que prohibeix la circulació dels patinets per les voreres i zona de vianants i que no han de superar els 25 km per hora. En vam parlar a l'espai del nostre advocat, des de Q2 Consultors. Amb un patinet només hi pot anar una persona. Ha de córrer menys de 25 per hora. Hauria de dur casc, hauria de tenir assegurança i, sobretot, sentit comú i un mínim de 16 anys. A partir d'aquí, movem-nos pel carrer i veiem el que hi ha. Però és que això no és nou. Això passava fa un any i passava fa 2 anys. I des de l'associació es va demanar a la Guàrdia Urbana que, sisplau, s'hi posés fort a la gent que feien el patinet de manera incívica. Això no ha passat i la sensació de que no passa res, puc fer el que vulgui, s'ha apoderat de la ciutat. I aquesta és la situació. Aquesta és la situació. Una persona mort, 78 anys. Després parlarem de si va creuar però no havia de creuar. És igual. Això va passar abans d'ahir i demà, amb una mica de mala sort, en tornarà a passar una altra. Abans de parlar de temes econòmics, encara direm que l'Audiència de Lleida confirma la presó provisional per a 3 detinguts en l'operació antidroga de Torreferrera, que els Mossos d'Esquadra han desmantellat una plantació de marihuana a l'Albagés i amb crònica de salut, que el Departament de Salut ha notificat avui dijous una nova defunció per Covid-19 al Pirineu, que n'acumula 164 des de l'inici, i que al Pla de Lleida en tenim 697 persones que han perdut la vida a causa de la Covid-19, que no és una cosa que sigui una xifra menor. Parlem d'economia, va.
Cope Lleida, amb Ricard Álvarez.
Tal com havíem avançat al principi del programa, mira, ara estarà amb nosaltres el Ramon Morell, que és economista i exprofessor de la Universitat de Lleida, per parlar d'Evergrande. I jo sé que darrerament, i no és que siguin temes menors ni molt menys, però estem distrets, i no ho dic amb malícia, però estem distrets entre Covid, vacunes, terceres dosis de vacunes i l'erupció del volcà de la Palma. Però és veritat que si tu te'n vas a buscar informacions del sector econòmic, i sobretot a nivell internacional, et sortirà aquest nom, Evergrande. I després, moltes, perquè ja sabem que això a internet doncs és molt sensacionalista, et surt el nuevo crack de tot plegat. Bueno, doncs escolta, jo no em faig cas d'aquestes fake news o d'aquests influencers, jo me'n veia la gent que ja entén, perquè m'ho expliqui clar i català. I un d'ells és el Ramon Morell. Ramon, què tal? Bon dia.
Què tal? Molt bon dia.
Escolta, Evergrande, això és una empresa molt gran?
Sí, és molt gran, perquè la gent, ho farem així fàcil i així ens entendrà, no? És la segona immobiliària de Xina. Però clar, Xina és Xina, eh? Xina són
tot és gran.
300 milions d'habitants, és una animalada, no? Tot és gran, i per tant, la segona immobiliària de Xina és molt important. Aquesta immobiliària resulta que té una manca de liquiditat, té una manca de diner per pagar el deute tant a curt com a llarg que té. És a dir, aquesta empresa immobiliària, que vol dir que construeix pisos i ven pisos, construeix habitatges i ven habitatges, perquè la gent ens entengui, està en un moment crític. 260.000 milions d'euros. Això és més gran que tot el PIB, que tota la producció, que tota la riquesa de Catalunya.
Imagina.
Per tant, és fort. Llavors, què passa? Bueno, aquí hi ha dues coses. La primera, tu ho has dit al començar, no? Hi ha algú que diu que estem davant d'un altre Lehman Brothers,
sí,
no?
Sí, sí.
I al setembre del 2008 va fer fallida el sisè banc industrial d'Estats Units, el Lehman Brothers, i va començar la crisi financera. No, l'Evergrande no és ni molt menys el Lehman Brothers. Això no vol dir que alguna banca, no?, per tindre accions d'Evergrande, pot sortir més o menys tocada, no?
Clar.
Però no, no, Evergrande no serà ni molt menys, doncs, un altre Lehman Brothers. Tant és així, és que avui tinc l'ordenador aquí davant, no?, a 9:45 del matí, a 9:45 del matí, havien pujat tots els índexs borsaris més importants del món, fins i tot hasta el de Xangai, no?, dins de Xina.
Sí.
Vull dir, avui, perquè sembla ser, això no està confirmat encara, que aquest deute que té Evergrande, de 260.000 milions d'euros, en dòlars se'n va als 300 i pico mil, doncs avui tenia que pagar ja una part. L'ha pagat, no l'ha pagat, no se sap, però les borses avui, torno a repetir, i l'IBEX 35 també a 9:45 del matí, no ho sé ara perquè he mirat la data, a 9:45 del matí, havia pujat també l'IBEX 35.
Això pot significar, primera, Ramon, que el govern xinès hagi intervingut i no ho sabrem mai?
Exactament, pot ser que sí. És a dir, això és normal, no? Això és normal que passi. Operacions que se'n diuen de mercat obert. És a dir, el govern de Xina haurà anat a Xangai, no?, a la bolsa de Xangai, a la bolsa de Hong Kong, que també Hong Kong, bueno, encara no és tot Xina, però d'aquí uns anys serà Xina, doncs, i haurà comprat, no? Haurà comprat accions, i això fa pujar el valor de l'acció, i ja està. dispara el cop, no? Això és, estic segur que és el que ha passat. O si no, ha estat el govern de Xina, algú ha ajudat. Alguns bancs, algun altre govern, algú ha ajudat aquí, no? Perquè, no ho sé, que en un dia, no?, després de baixar, i que de retent avui, encara que ahir es va parar una mica, no?, i que avui tingui aquesta empresa grande la pujada en borsa més important de tot l'any...
Déu-n'hi-do.
Doncs,
sí,
vale,
és sospitós.
Això només
sí.
Es pot explicar per aquests dos motius.
De totes maneres, Ramon, a nivell fàcil, per entendre'ns, per la gent que ens escolta,
sí,
no ens hem de preocupar, almenys d'això, ens hem de preocupar d'altres històries, però d'això que no ens hem de preocupar de que acabi fent un efecte dominó i acabi afectant directament a l'economia espanyola o fins i tot a la nostra entitat bancària.
Exactament.
No serà així de profunda.
Exactament, això no, vull dir, això es pot parar i pràcticament se pararà. A efectes de, com tu dius molt bé, d'efecte dominó, eh?
Vull sí,
dir,
sí.
No, això es pararà i ja està. És a dir, pot passar, allò ja filant molt prim, no? Pot passar que algun conegut o alguna persona que ens està escoltant, doncs a la millor tingui un pla de pensions, no? I aquest pla de pensions a la millor tingui accions d'Evergrande. Però fixa-t'hi, estic parlant de moltes possibilitats.
Sí,
però,
sí,
clar,
sí.
Aquest pla de pensions, aquest fons d'inversió que té el pla de pensions d'aquest senyor o d'aquesta senyora, encara que tingui accions d'Evergrande, segurament que en el paquet total d'accions, les d'Evergrande són molt poquetes.
Clar.
No?
Sí, sí, és
per
tot
tant,
un mix. Sí.
No hi ha cap problema, no?
Doncs...
En canvi, sí que tindran problema i no se'n parla, és els pobres xinos o les pobres xineses que han pagat per tindre un pis d'Evergrande i no veuran ni el pis ni els quartos.
Déu-n'hi-do.
Bueno, potser no. També ho arreglarà el govern xinès, no ho
potser
sé.
Potser sí, però segurament estem parlant de molts afectats, de milers de persones afectades, que Déu-n'hi-do.
Milers de persones afectades. I d'aquests no en parla ningú.
No. Aquests no. No, només mirem l'economia mundial, però és veritat, al final els que pateixen són les persones amb noms i cognoms. Ramon, escolta, estarem a la White i les properes setmanes, si canvies el panorama econòmic, et tornem a fer un truc i tornem a posar clar sobre negre.
Vinga, d'acord.
Ramon Morell, economista i exprofessor de la Universitat de Lleida. Gràcies per estar amb nosaltres.
A vosaltres, bon dia. Adéu.
A Rinascimento, després de 35 anys de corall llargs amb la millor qualitat, iniciem la nostra última etapa. Agraïm la seva confiança en preus molt assequibles en tota l'exposició. Mobles, art, pintura, Rinascimento, mobiliari i decoració. Carrer Germanetes 14 a 100 metres del pàrquing Hospital Montserrat.
La tienda de camisas en Fraga, fabricantes desde 1949. La tienda de camisas, mucho más que camisas. Trajes, americanas, pantalones, complementos, abierto de lunes a sábado. En la tienda de camisas de Fraga, garantizamos la seguridad de nuestros clientes. 974-47-1438.
Cope Lleida. Amb Ricard Álvarez. So there I go.
Oh, ara sí, ja que ja marxem a parlar dels nostres consells veterinaris, que sé que ets seguidora i seguidor, que és que, a més, no ens n'adonem, però més de la meitat dels domicilis espanyols hi ha un animal de companyia, i de veritat que estimar-los, ens els estimem tots molt, però la gràcia també és entendre'ls, comprendre'ls i tenir-los ben atesos. Eh? Això no vol dir que els haguem de consentir ni molt menys, però, escolta, que davant de qualsevol dubte tinguem a la nostra veterinària o al nostre veterinari de capçalera per resoldre dubtes i agafar les coses amb temps. Això és el que intentem transmetre't cada dijous a Manadon Veterinaris, que estan al carrer Segrià número 11 i que tenen un telèfon que funciona sempre, 973-266-388, 973-266-388. A més, jo, atenent els missatges que em aneu enviant, crec que no podíem trobar millor persona que la infermera veterinària Imma Sabaté. Imma, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia. Moltes gràcies.
Jo és que tinc ganes...
Per la presentació.
No, a més és que tinc ganes d'acostar-me un dia a Nadon i no ja fer un programa des d'allí, sinó veure't en acció, perquè no tinc moltes ganes. No t'he vist mai en acció.
És veritat.
No, també et diria que en els dos o tres anys que fa que fem espai, potser ens hem vist dues vegades.
Sí, sí. perquè va passar la Covid al mig, és
sí,
veritat.
Sí. O sigui que, en fi, que no, que feu una tasca molt important i molt maca i que de vegades s'ha d'ensenyar, perquè la gent ho sàpigui. 973-266-388, aquest telèfon que funciona 24 hores, són Anadon Veterinaris, que jo crec que són, si no els primers dels primers centres veterinaris que hi va haver a Lleida. Per tant, fixeu-vos si tenen experiència i si han estat tant temps és que fan les coses ben fetes. Carrer Segrià número 11. Aneu allà, que tenen una botiga espectacular amb moltes coses. Nosaltres avui anem a fer la segona part, de fet, de l'espai de la setmana passada, Imma, en la que vam parlar de la rinotraqueitis en gossos, avui la felina, en gats.
Avui la felina.
Però anem a recordar què era, que jo ja no recordo.
El cas dels gossos era una malaltia tan bacteriana com vírica. Ara que tractem la felina, és una malaltia vírica, igual altament contagiosa, que per la seva expansió es veu facilitada en gats que viuen en col·lectivitats o colònies del carrer, clar, a protectores, a granges, i està causada per dos virus, que es diu herpesvirus i calicivirus, o per un d'ells o tots plegats, i afecta a les vies respiratòries altes.
Jo suposo que els virus són necessaris per la... Bueno, són ben necessaris en general per mantenir tot, però a mi darrerament ja em cauen malament els virus,
Sí, la veritat és que sí, i més en aquests dos casos.
No, és veritat, és una malaltia de via respiratòria altament contagiosa, com deies. Clar, les colònies de gats, és que clar, al final s'ho acaben passant d'una a l'altra, segur.
I aquesta patologia afecta únicament als gats. És molt contagiosa entre ells a través de les secrecions, però no afecta altres animals ni als humans.
Ah, ja anem.
Només entre ells.
Bueno, escolta, vale? Amb un gat domèstic,
sí,
clar, no tenim el problema de treure'l a passejar i que estigui en contacte amb un altre gat, amb el qual entenc que és una malaltia estranya a nivell domèstic, no?
La pot agafar.
No, la pot agafar, però
pot vindre amb ella
que
quan l'agafem petitet, perquè ha estat amb els germanets,
uh-huh,
i la pot ja portar ell. O igual la porta ell, vivim a casa amb dos o tres gats més, i la pot contagiar. Per això s'han d'implementar les mesures per evitar la seva propagació. Com ho podem fer, això? Canviar-nos de roba si contactem amb un gat sospitós o aïllant el gat malalt a casa amb una sola habitació.
Uh-huh.
Estem amb ell, li donem de menjar, li fem el que li tinguem que fer, li donem la medicació, ens canviem de roba, ens netegem les mans per estar amb els altres i el deixem allà tancat. Uh-huh. Es dona amb major freqüència en gatets de pocs mesos d'edat o amb adults que pateixen alguna altra afecció, com vam parlar la setmana passada, igual dels gossos, en aquest sentit, que tenen el sistema immunitari baix i pues, estan afeblits.
Mm-hmm.
La major prevenció i la millor és la vacuna.
Ah.
Vacunar-lo, clar, això ha de ser abans de que tingui la malaltia.
Clar. La vacuna és una també, una de per vida?
Les vacunes, quan són cadells, són unes quantes seguides, diguéssim, i després és un recordatori a l'any.
Vale.
Val? Perquè, el que he dit abans, pot passar als pocs mesos d'edat, però també als adults,
clar,
que pateixen alguna, i clar, conforme van complint anys, doncs el sistema immune a vegades va baixant les defenses.
Suposo que això, vosaltres abans de vacunar un animal, us el mireu i diu, vale, no està infectat, doncs el podem començar a vacunar.
Exacte.
Si no el tenim vacunat, a què ens hem de fixar com a símptomes?
Vale, aquesta malaltia provoca tos, estornuts i dificultats per ingerir l'aigua.
Ah?
Sí. També poden tindre secreció ocular. Veiem, perquè aquí ja involucren infeccions bacterianes secundàries, i el podem veure amb els ullets molt malament, també, conjuntivitis, i s'ha de tractar ràpid perquè pot causar una úlcera a la còrnia, si l'ull està afectat.
Ah, caram.
Sí, pot perforar la còrnia. Llavors, es veu, sobretot comença amb tos i estornuts, i després se van agregant bactèries, i això pot afectar també molt els ulls. Bueno, però és... respiren malament, tenen mocs...
És el que dèiem la setmana passada, que aviam, si fa un estornut, tranquils, tranquils.
Ah, bueno, sí, si, si està, no, però si es veuen, dos, es veuen
clar, si està dos o tres dies així, llavors truquem als veterinaris i anem, evidentment.
Sí, 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 no, veus, que algo li passe, no saps què és, però veus que no està bé aquell ratet,
vale,
o aquell gat gran.
Amb humans ja has dit que no, que no es passa.
No, ni als gossos. Aquesta, la felina, només entre ells, que és molt contagiosa, però és entre ells.
Val.
Val? Després, quin és el tractament? Això, com sempre, les opcions terapèutiques dependran de la gravetat del quadre.
Clar.
Hidratar l'animal, animar-lo a menjar i administrar-li antibiòtics, generalment d'ampli espectre, i combatre també les infeccions bacterianes, que com hem dit abans són secundàries, però es van afegint, saps? També, si el gat està molt adolorit, analgèsia, perdó, la paraula...
Que no sigui humana. Vull dir, que no els hi dongueu un paracetamol nostres.
No,
que en tinc allà a la farmàcia. Ui, amb això, que la Aima ho diu sempre, però
mai.
Ho recordem.
Ja li direm lo que...
O sigui, els medicaments humans no són per animals. Cap, ni un.
I ara que dius això, avui vull afegir una altra cosa. Mm. Bueno, i el que deia del tractament, si estan molt deshidratats, el tindrem que deixar ingressat amb suero intravenós, amb aliment intravenós... Això, parlo de segons quin quadre presenten.
Sí, sí, sí.
Si està al començament, si està molt afectat. I després és molt, molt important també que complim el tractament fins al final.
Clar.
Perquè sol passar que te donem tractament per 15 dies, per exemple.
Clar.
I tu al quart dia...
I si tot va bé, millora de seguida.
Veus que està bé,
clar.
I la gent s'oblida de continuar. Clar,
ja està bé.
No està bé. Tu el veus millor... perquè ha estat malament, però ell interiorment encara no està bé.
No. I a més aquestes recaigudes solen generar a vegades resistència als medicaments, vull dir que la següent vegada ens costarà més de curar-lo.
Exactament, o sigui, s'ha de complir el tractament fins al final, per més que nosaltres veiem que va millorant.
És que si el comencem, l'acabem. Si el comencem, l'acabem. Digue'm.
Exacte, això també és molt important. Igual que no li tenim que donar nosaltres medicació sense saber què li donem, perquè per humana és bona, també continuar el tractament. Després, consells. En tractar-se d'una malaltia molt contagiosa hem d'extremar les mesures d'higiene. Això és superimportant.
Clar.
I encara que el nostre gat no surti a l'exterior, que això m'ho trobo molt també, nosaltres podríem introduir el virus en la llar. Per això es recomana vacunar-lo. Sempre, que hi ha molta gent que ve i diu no el vacuno, el tinc a casa. No.
Clar, és el que deia jo al principi. Dic, bueno, com que no surten, no, però no havia caigut amb aquest problema.
Clar, nosaltres el podem portar. I, bueno, que he dit abans, afecta més als gats més vulnerables, de poca edat, als ancians, als immunodeficients, que pateixen una altra malaltia.
Clar.
Les secrecions poden arribar a ser molt espeses, formant costres... i assecant-se al voltant del nas i dels ulls, el que em deies abans, es nota.
Ah,
llavors, el consell, hem de netejar-los sovint, amb una gasa mullada amb
aigua.
Suero, si pot ser, no, amb suero, com se sortia. I anar traient tota la porcallada que va sortint de les segrecions.
Bueno, jo el que us dic sempre, al final, davant del dubte, 973-266-388, és un telèfon gratuït, 973-266-388, atendran des d'Anadon Veterinaris. Potser es pot resoldre des del telèfon, o potser et diuen, escolta, porta-me'l, que li vull donar un cop d'ull. Sigui com sigui, sí. Quan abans ho agafis,
això.
Més lleu serà.
Això
és claríssim.
Sí, sempre, com a tot. Si l'agafem a les primeres fases i no deixem que vagi pujant, estarà molt més bé abans.
Molt bé.
Llavors, igual que vaig dir als gossos, és una malaltia que té cura, que la pot superar i viure molts anys, ara també les pot causar la mort,
sí, sí, sí.
El que acabem de dir.
Es pot anar
complicant. Es torna una mica, veiem que té els ulls malaments, el nas ple, el que deia, blancs de secrecions... No, el tens que portar fins que ja diguis, ui, que ja no menge, que ja no beu aigua, és clar.
A vegades fa mal dir-ho, però pot ser massa tard,
Sí.
En fi, que hem parlat de la rinotraquiaitis, avui la felina. Escolta, aquest, si tu te'l coneixes, el teu animal de companyia. Si no el veus fi, truca, però truca avui, no t'esperes a demà. Truca avui, és molt millor que et diguin tranquil·la o tranquil, que al final no és res, que no el contrari. Ui, ho hem agafat massa tard. Hem parlat amb la infermera veterinària d'Anna Don Veterinaris, la Imma Sabater. Imma, gràcies per estar amb nosaltres, una abraçada.
Gràcies a tu.
Esto es muy fácil. ¿Que siendo buen conductor me subes el precio de mi seguro? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y en menos de 6 minutos te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Ahora en Opticalia llévate el doble. Dos gafas. Las dos de primeras marcas. Las dos con cristales incluidos. Por solo 99,50 euros. O 10 cuotas de 9,95 euros al mes. Tú eliges. Consulta condiciones en opticalia.es. Solo en Opticalia.
Cope Lleida, amb Ricard Álvarez.
Doncs apa, que en 10 minuts ens plantem a la 1 de la tarda. Ara sí que ja parlem de salut i de nutrició. Ja saps que nosaltres ho fem amb el nostre nutricionista, amb el Cristian Didier. Cristian, què tal? Buenos días.
Hola, Ricard, buen día.
Directes cap a la 1. Mira, he empezado a leer... Es curioso porque estas publicaciones, Cristian, son cíclicas y además se enfocan en dos momentos del año principalmente, aunque se suelen ver durante todo el año, ¿eh? Una es ya en primavera, para el tema del que li diem, l'efecte bikini i tota la història, vaja, per perdre els quilos, per treure'ns la roba i mostrar-nos a la platja de cara a l'estiu, i l'altra, curiosament, quan tornem de l'estiu, a la tardor que hem de cara a l'hivern. És curiós. Sí. O sea, lo hacemos mal dos veces al año, intentamos hacerlo bien otras dos intercaladas y vamos subiendo y bajando. Bueno, en fi. Quin és l'anunci que he llegit? Dieta detox, desintoxícate o limpia tu hígado. Todas van ligadas al tema del hígado. Y eso creo que es un tema que hem de parlar de manera cíclica, porque lo hemos explicado más de una vez, pero vamos a volver al tema, Cristian. O sea, el hígado no funciona así. Es decir, no podemos hacer una parar y ahora lo voy a limpiar. No funciona así, ¿verdad?
Claro, además es una idea muy típica del la solución inmediata, la solución milagrosa.
Sí.
¿No? Cuando yo tengo una situación problemática, por ejemplo, con el tema de la alimentación, a lo mejor con el sobrepeso, o a lo mejor una enfermedad que tomo muchos medicamentos, buscamos como esa idea de solucionar algo rápido, y esa idea de limpiar, detoxificar, encaja muy bien, porque es como muy milagroso. Yo limpio, desintoxico, entonces ya vuelvo a ser otra persona, ¿no?
Pero el hígado no funciona así.
Que va, o sea, no tiene ningún... O sea, de hecho, es una idea que no encaje ni siquiera con el metabolismo, con el cuerpo de cualquier ser vivo, vale, digamos.
Per tant, qualsevol publicació que vegueu, que ja us comencen a parlar de detox, limpia tu hígado, etcètera, desconfieu, perquè, aviam, després la dieta potser és bona, però la idea que s'estan venent no és la correcta, no és correcte parlar de neteja al fetge, no funciona així.
Claro, ahora lo que sí tenemos que entender es que el hígado es un centro de trabajo importante a nivel corporal. Es decir, nosotros cuando comemos alimentos, nos nutrimos, ¿no? Esos alimentos en el intestino se absorben y estos nutrientes que se absorben en el intestino van al hígado. Y allí el hígado tiene como la labor de ir distribuyendo un poco para dónde va cada cosa, empieza un poco a desintegrarse los nutrientes y vamos, uh-huh, se van, digamos, ordenando, ¿no? El hígado tiene un trabajo importante, tanto de entrada, porque los alimentos que absorbemos en la nutrición van al hígado, también como de salida, porque el hígado recibe muchos nutrientes, los ordena y dice, no, estos nutrientes ya hay que eliminarlos, ¿no? Entonces se eliminan por vía hígado por el intestino.
Claro.
Entonces, el hígado es verdad que tiene una función, digamos, de limpieza, porque realmente está haciendo eso, ordenando todo, y de ahí sale como esa idea de
claro,
limpiar el hígado,
claro,
¿no? Porque realmente por allí pasan muchos nutrientes, muchos tóxicos, por ejemplo el alcohol, pasan muchos medicamentos, tiene un metabolismo a nivel hepático, ¿no? Entonces, el hígado que hace es ordenarlo, ¿no? Entonces, uh-huh, hay una una cosa, una circulación, un, digamos, una manera de que nuestro cuerpo es muy inteligente. Entonces, tenemos el intestino que absorbe los nutrientes, y estos nutrientes van al hígado, y el hígado los ordena, y si tiene que eliminar algo, lo elimina por la vesícula biliar. Recordemos que tenemos la vesícula que está pegadita al hígado, y esta vesícula tiene un conducto que vuelve al intestino. Entonces, si te fijas, es un circuito redondo, circular.
Sí.
En el intestino va el hígado va a la vesícula y la vesícula va al intestino. Y cuando en la vesícula se segregan sustancias, van a las heces y las eliminamos por la red.
Ajá.
Se llama circulación enterohepática, es decir, entre el intestino y el hígado. Esa circulación es constante.
Cristian, digo, mantener bien de salud todos los órganos es fundamental, porque todos sirven para algo. El del hígado entiendo que es especialmente importante. ¿Hay algún alimento que le siente bien al hígado, que digas, este alimento le va muy bien, o este grupo de alimentos?
Claro. Lo que es importante, en relación a lo que estás preguntando, es que esa circulación entre el hígado y el intestino sea fluida, no sea muy empantanada, ¿no? Digamos, porque muchas veces en la vesícula se acumula mucho residuo y se generan esas típicas piedras en la vesícula.
Sí.
Y en gran parte es porque esa circulación es un poco más enrevesada. Entonces, en cuanto menos trabajo le demos al hígado, menos tóxico le demos, pues mejor, porque va a estar menos saturado y menos trabajo hay, ¿no? Entonces, los alimentos que peor ayudan, ¿no?, son los alimentos que favorecen acumular grasa alrededor del hígado, ¿no? Cuando el hígado se rodea de grasa, porque vas acumulando peso, vas acumulando grasa visceral, pues son grasas saturadas, muchos azúcares, alimentos que son de consumo ocasional, de consumo muy frecuente, mucha bollería, no todo, por ejemplo, los alimentos ricos en edulcorantes, las sacarinas, etcétera, todas pasan por allí, por el hígado, ¿no? Entonces, claro, no ayuda a que el hígado pues esté trabajando, esté allí, ¿no? Esté trabajando de esa manera como tan tostada y tan difícil, ¿no? Entonces, yo el primer consejo que siempre doy es, pues, evitemos darle muchos alimentos que tengan ese, que pasen por allí, ¿no? Entonces,
claro,
todos esos alimentos pasan por ahí.
Vale.
Siempre van a pasar, pero entre menos alimentos, menos tóxicos le demos, pues,
vale, estos son los que no, pero ¿hay alguno que digas, es que este le va muy bien al hígado? ¿Esto le gusta?
El que mejor le gusta es el agua.
¿El agua?
Es un nutriente que ayuda a que esa circulación,
ajá,
digamos, sea fluida, que no esté muy empantanada, ¿no? También todo lo que son alimentos, por ejemplo, pues las frutas, las verduras, los hidratos de carbono, que son complejos también. El metabolismo por el hígado es muy sencillo, muy fácil, ¿no?
Uh-huh.
Pues volvemos al final a caer en lo mismo, ¿no? En la alimentación variada, equilibrada.
Pero fíjate que al final me has dicho el agua, las verduras, las frutas. Es que esto es un básico básico, ¿eh?
Básico básico. Entonces, una persona que quiere limpiar, detoxificar todo lo que es el hígado, etcétera, básico tener una alimentación basal, nutricional, equilibrada, con nutrientes básicos, sobre todo, especialmente personas que necesitan medicamentos que se metabolizan en el hígado.
Uh-huh.
Porque estos medicamentos generan a veces fenómenos tóxicos que el hígado los tiene que metabolizar, digamos.
Claro.
¿No? Entonces, claro, si a ese un medicamento que tiene que estar para su enfermedad le suma nutrientes que son tóxicos también en el hígado, pues entonces, claro, es como mucho más complicado y difícil, ¿no? Uh-huh.
Bueno, doncs avui hem parlat d'això, de les dietes detox. Fugiu, on el titular sigui dieta, bueno, milagrosa no us ho posarà, però dieta detox en 2 setmanes, con unos batidos, con unos zumos, con unos preparados, que tal. Fugiu d'això, perquè no funciona així, però sí que és veritat que moltes d'aquestes publicacions, al final, el que te dan son unas dietas basadas en verduras y frutas, que es lo que acabas de decir. Per això no ens fa falta contractar una dieta d'aquestes. El que sí que ens podria anar bé és visitar un nutricionista. Per exemple, el Cristian Didier, que està a Disanta Nutrición, alcalde Porqueres número 76 a Lleida, i a la web disantanutrición.com. Allí els trobareu. I sempre diem el mateix, una visita al nutricionista una vez a la vida, una, es lo mínimo que se tendría que hacer. Bueno, estamos recibiendo mensajes, Cristian, del tema del ayuno intermitente, de largo, corto y tal. Vamos a preparar un par de especiales para hablar del tema del ayuno, pero a fondo, ¿vale?
De acuerdo, porque hay tela que cortar, ¿eh?
Pues muy bien. O bueno, un par o tres. No, pero es un tema que crec que se'n parle molt i que se n'ha de parlar des de la vessant de la gent que hi entén. Nosaltres, afortunadament, tenim el Cristian, que és nutricionista, però és que, a més, és investigador. Per tant, està al dia de tot plegat. Cristian, cuídate, un abrazo.
Bon dia,
Gui.
Bon dia.
Doncs apa, que nosaltres ja marxem directes cap a la una de la tarda. Fem una pausa. Els serveis informatius de la cadena COP ens tornen a posar al dia. I després arriba ja el David Velasco amb les escapades de COPE. Comencem nova temporada, una temporada que ja sabeu, que passa d'escapades, després a la nieve en la COPE i després a la primavera tornarem a les escapades, però sempre buscant propostes pel teu temps de lleure. Soc el Ricard Álvarez, nosaltres des de Lleida tornarem demà a les 12:20.